Són les dues del migdia.
Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda a aquesta hora, amics i amigues. En moments tan difícils com l'actual, la tensió a la vida social apareix i es manifesta sovint de manera externa, motiu pel qual els cristians han de donar testimoni d'unitat i de treball junts per construir una societat més justa i millor. Així s'ha expressat l'arcabisbe de València, Enrique Benavent, en un missatge fet públic en aquestes últimes hores. La situació continua sent greu a la zona afectada per la Dana, cosa que se suma a la tragèdia per les víctimes, els ferits i tots els damnificats. L'Església, amb tots els seus recursos i sobretot mitjançant Càritas, està posant en pràctica la idea que el Papa Francesc ja transmetia a la seva exhortació programàtica La joia de l'Evangeli, quan deia que preferia tenir una Església ferida i embrutada, podríem afegir en aquest cas de fang, que no pas una església impecable per no haver fet res i no haver sortit a atendre les necessitats. La de València i Albacete és ara més que mai una església en sortida. Aquesta és la nostra notícia de portada, però abans de repassar altres temes d'aquest dimarts 5 de novembre, memòria de Sant Zacaries i Santa Isabel, pares de Joan Baptista i també de Santa Àngela de la Creu, fundadora de les Germanes de la Companyia de la Creu. Fem un petit cop d'ull, com sempre, a l'actualitat general amb la Júlia Julve. Bona tarda, Júlia.
Molt bona tarda, Ignasi.
Que destaquem també amb la mirada a València.
Sí, i tant. Molt pendents al llarg d'aquest matí dels efectes del temporal Dana, i és que el govern espanyol declara zona catastròfica als territoris més afectats per aquest temporal. Aquest migdia el govern espanyol ha aprovat precisament un seguit de mesures per ajudar el País Valencià, que és la comunitat més afectada, però també altres territoris. Ara ho comentaves tu també, Castella-La Manxa o Andalusia, afectats pel temporal. Temporal. Tot plegat forma part d'un pla de reconstrucció que s'allargarà el temps que faci falta. Així mateix ho ha dit el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Les actuacions previstes sumen un import de 10.600 milions d'euros per fer front als habitatges, electrodomèstics malmesos o despeses comunitàries, com ara patis o ascensors. Tot plegat, mentre continua aquesta recerca de desapareguts, Pedro Sánchez ha actualitzat aquesta xifra. S'han fet 1.300 rescats. El govern espanyol a hores d'ara prioritza 4 àmbits: salvar vides, recuperar cossos, garantir la seguretat dels carrers i restablir els subministraments elèctrics. I nosaltres avui hem pogut parlar amb el metge forense Narcís Bardalet. Creu, de fet, que s'haurien de destinar molts més efectius al mar per buscar possibles víctimes de la Dana. Ho ha dit al matí a Ràdio Estel. Aquest especialista també en medicina legal assegura que com més es trigui, més lluny apareixeran aquests cossos. I a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix aquest dimecres al Parlament per donar explicacions precisament sobre la gestió que ha fet l'executiu de la Dana. Ho farà petició pròpia, després que la setmana passada el ple se suspengués perquè el govern va convocar una reunió d'urgència al Palau de la Generalitat. I temporal a banda, fem dos punts més d'actualitat. D'una banda, molt pendents dels Estats Units, on 244 milions de ciutadans estan cridats avui a les urnes. Les últimes enquestes apunten a un frec a frec entre tots dos candidats, Kamala Harris i Donald Trump. Vermont és el primer estat a anar a les urnes. Han obert ja a les 11 del matí, puntuals, hora catalana, i els segueixen Connecticut, Nova York i Virgínia. 80 milions d'electors han votat per correu. I el jutge ha citat a declarar Íñigo Errejón el 12 de novembre, això és dimarts que ve, com ha investigat per agressió sexual. La denúncia la va presentar l'actriu i presentadora Elisa Mulià per uns fets que es remunten a l'any 2021. El jutge escoltarà primer el testimoni de l'actriu, que compareix en qualitat de testimoni, precisament ja aquest mateix dijous. I un darrer punt, Ignasi, una notícia que acabem de saber. Han detingut un jove de 18 anys i en busquen un altre per una agressió sexual a una dona sense sostre a Girona. Els fets haurien tingut lloc durant les fires de Sant Narcís. L'arrestat ja va passar a disposició judicial i, tot i que la víctima el va reconèixer en una roda de reconeixement, el jutge el va deixar en llibertat i ara, com dèiem, busquen a un altre implicat en aquesta agressió sexual.
Gràcies, Júlia. Us explico. explicarem també que Càritas ha fet una crida als voluntaris perquè es coordinin amb les autoritats locals i forces de seguretat en les tasques de neteja de les zones afectades per la Dana, que ha causat pèrdues greus en vides humanes, com ja sabem tots, i danys materials de grans dimensions. El Papa Francesc, a més, ha beneït aquest dilluns els projectes dels hospitals de campanya en una audiència al Vaticà, en què han participat també els de l'Església de Santa Anna de Barcelona, Peyo Sánchez i Xavier Morlans. Francesc els ha animat a continuar perquè aquesta serà una de les herències que deixarà un cop completat el seu pontificat. Un últim apunt dels titulars. Les 10 diòcesis amb seu a Catalunya han organitzat un any més per a tot el novembre la cadena de pregària per les vocacions, amb el lema «Facis la vostra voluntat». El director del secretariat d'aquest àmbit a Barcelona, Jordi Domènech, ha invitat les famílies, les comunitats cristianes i els creients en general a unir-se a aquesta iniciativa. Després del bloc informatiu entrevistarem Natàlia Aldana, monja benedictina del convent de Sant Benet de Montserrat i membre de la comissió de les trobades d'animadors de cant per a la litúrgia. Presentarem amb ella una nova trobada programada per aquest cap de setmana vinent a Girona. I és dimarts, dia de la secció Economia en Valors, amb Salvador Aragonès. Conversarem sobre assegurances amb Joan Manel Arruga. Tot això i més als propers 54 minuts. Salutacions de l'equip amb el Jordi Carretero a les vies de so, el David García a la producció, la Júlia Julve a la redacció i la veu informativa, la Vanessa Carrasquilla i el Jaume Borja a les xarxes socials i avui també amb el Salvador Aragonès a la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda a Ràdio Estel.
L'arcabisbe de València, Enrique Benavent, ha destacat que els moments que està vivint la seva arxidiòcesi no són fàcils i que quan tothom es troba en dificultats tan grans com aquesta, molts cops la tensió en la vida de la societat apareix i es manifesta externament. Davant d'aquesta realitat, el prelat ha assegurat que precisament en aquests moments cal que l'Església doni testimoni d'unitat i de treball tots junts.
Los momentos que estamos viviendo no son fáciles. Y cuando estamos en dificultades tan grandes como esta, muchas veces la tensión en la vida de la sociedad aparece y se manifiesta externamente. Los cristianos en estos momentos hemos de dar un testimonio de unidad y de trabajar juntos, porque solo trabajando juntos, cuando se trata de servir a los más pobres y necesitados, podremos construir una sociedad más justa y mejor. Os animo a trabajar con este espíritu de colaboración, de apertura y de buscar entre todos lo mejor para todos.
Enrique Benavent ha fet una crida general a treballar amb aquest esperit d'obertura i de buscar el millor per a tothom, com sentíem. Des de divendres passat, l'arcabisbe de València està visitant, de fet, també en aquestes últimes hores, diferents punts greument afectats per la Dana. El barri de la Torre, a la capital valenciana, la parròquia, s'ha convertit, per exemple, en centre logístic d'ajuda a atenció a les víctimes. També ha visitat el Fafar, Paiporta, Aldaia, Picanya, Sedaví i Catarroja, on novament la parròquia és el centre on van els afectats i des d'on es distribueix ajuda. Benavent ha posat en valor la mobilització de tota la diòcesi, especialment de sacerdots, religioses, religiosos laics i molts moviments juvenils. Enrique Benavent ha explicat que enmig de tanta destrucció i de tant de patiment de moltes persones, són nombrosos els joves que s'han lliurat a ajudar les persones més necessitades i a alleujar els seus patiments. Ha subratllat el fet que molts pertanyen a grups parroquials, a altres col·lectius o moviments, i que trobar-se allà ha estat una gran alegria per a tothom. Com a pastor, ha animat totes les persones que puguin oferir una col·laboració a continuar treballant pels més desfavorits, especialment per a aquestes persones que ho han perdut tot i que han perdut també, fins i tot, algun ésser estimat. I sense deixar el greu panorama pels aiguats, hem de parlar sobretot de Càritas, que ha fet una crida als voluntaris perquè es coordinin amb les autoritats locals i forces de seguretat en les tasques de neteja de les zones afectades per aquesta Dana, que ha causat pèrdues greus, com tots sabem, i vides humanes. Dies després de la tragèdia, algunes localitats o zones continuen amb un accés limitat. Càritas València manté diàriament el contacte amb les quatre vicaries que han patit amb més severitat el pas del temporal, tot i que les comunicacions són complicades pels talls de llum i la caiguda de línies telefòniques. A les zones més accessibles, com ara Aldaia, Benetúser, Alfalfar i Sedaví, a l'àrea metropolitana, Càritas València fa els primers viatges per portar aliments i altres materials, com ara mascaretes, guants i productes de neteja, alhora que s'estan organitzant els espais de l'entitat catòlica per acollir les persones més vulnerables que les diferents parroquials ja acompanyen abans de la catàstrofe. Des d'aquí, des de Càritas Catalunya, el seu secretari de Presidència, Luis Miguel Luna, ha destacat en una entrevista a Ràdio Estel, a través de la secció La Veu de Càritas, dins d'aquest programa, la gran polivalència de l'entitat catòlica a l'hora de respondre a les emergències.
La resposta nostra sovint és una resposta que no es coneix gaire, perquè aquí cal dir que Càritas estava abans a la Dana, està ara col·laborant, i després, quan passi el focus mediàtic, la majoria de les nostres parròquies i Càritas parroquials i altres entitats d'església continuarem a peu per ajudar aquesta gent, no? Llavors, el primer que fem a Càritas de manera immediata, Càritas Espanyola, a petició de Càritas Diocesana de València, ja va posar en marxa una campanya de captació de recursos econòmics. I també una de les coses que primer es fa és demanar a les Càritas implicades, doncs, que facin un primer estudi de necessitats.
El secretari de Presidència de Càritas Catalunya ha insistit que en una emergència com aquesta de la Dana a València el més urgent és donar diners.
Càritas munta aquesta campanya, és una campanya d'ajudes econòmiques. Hi ha gent que es diu, home, i per què no feu campanyes de recollida de roba? Quan Càritas és l'entitat que té més punts de lliurament de roba de tot Espanya. Clar, però què és el que passa? I ho comentava amb algunes persones que ens trucaven. Diu, nosaltres podem muntar una campanya aquí a Barcelona, però si fem una campanya de recollida de roba, en 3 dies tindrem milers de tones. Necessitem, per tant, doncs, unes naus industrials. Necessitem transport pels punts de recollida que vagin a les naus industrials. Necessitem centenars de persones que classifiquin això, que ho emboliquin, que ho retolin, i després necessitem el transport. I llavors tu dius, oixa, això és fantàstic, i ho enviem, clar, però és que aquest cap de setmana, si Càritas hagués fet una campanya d'aquest tipus i tinguessin 40 camions per entrar a la zona zero, és que no podem entrar.
De fet, la situació és diferent a cada localitat valenciana. Moltes Càritas parroquials ofereixen aliments i acompanyen les persones que han estat reallotjades. El referent d'emergències humanitàries de Càritas Espanyola, Iago Aparicio, explica que, de moment, la solidaritat en espècies s'està canalitzant a nivell local només i no pas a nivell estatal, perquè poden ser no adequats aquests recursos a les necessitats de la població i poden complicar la logística per la dificultat d'accés a les zones afectades. La prioritat de moltes Càritas parroquials és localitzar, de fet, les persones que es trobaven en situació de vulnerabilitat. El suport se centra no només en aquells que ja necessitaven ajuda abans de la Dana i que ara estan en una situació més complexa, sinó també en les famílies que han sol·licitat ajuda puntual. Per canalitzar la solidaritat, qui vulgui col·laborar amb la campanya de Càritas ho pot fer a través del web caritas.es. L'acció solidària de l'Església també arriba, d'altra banda, a germandats, confraries i altres entitats de pietat popular. Per exemple, la confraria de la Verònica de Mataró ha impulsat, com moltes altres entitats, escoles, empreses particulars o institucions, una campanya urgent de recollida de material per ajudar els damnificats pel fort temporal. Des de dissabte passat, la confraria organitza el punt de recollida als locals situats a la parròquia dels Salesians de Mataró, Maria Auxiliadora, on membres i voluntaris s'han mobilitzat per aportar tota mena de subministraments bàsics. És només un exemple dels nombrosos punts que dirigeixen les diverses confessions religioses i, en aquest cas, les germandats i confraries. També la germandat del Rocío de Barcelona, per exemple, fa la seva campanya de caritat i de recollida. També altres confessions i àmbits religiosos s'hi sumen amb recollides de material des de fa dies. Per exemple, el Centre Cultural Islàmic de Cornellà ha ampliat fins aquest mateix dimarts la recollida que ja feia en els seus locals. També l'església protestant Hillsong rep material des de fa dies i fins divendres a les instal·lacions del temple. És el cas també, d'altra banda, de l'escola Abat Oliva Loreto de Barcelona, que aquest dimarts ha fet un recapte entre alumnes, famílies i professorat que porten amb cotxes el material fins a la parròquia de la Bona Nova, la plaça Bona Nova a Sarrià, Sant Gervasi. També des de l'entitat evangèlica Acordes, a més, tenen previst enviar un camió aquest dijous o aquest divendres a València per assistir les famílies afectades per aquesta Dana.
Sense distància. 60 minuts en contacte amb la vida i la realitat del món.
Canviem Canviem de tema. El papa beneïa i valorava aquest dilluns els projectes d'hospitals de campanya. En una audiència al Vaticà, on han participat també els responsables de l'Hospital de Campanya Santa Anna de Barcelona, Peyo Sánchez i Xavier Morlans, Francesc els ha animat a continuar, perquè aquesta serà una de les herències que deixarà un cop completat el seu pontificat. També el Sant Pare ha recordat que els hospitals de campanya són una mostra més d'aquesta església d'acollida i alegria que funciona a les 24 hores i que es tradueix especialment en un treball de desenvolupament i solidaritat amb els més pobres.
Dar testimonio de acogida a la gente, más con los gestos que con la palabra. Un primer principio, acoger. Y también ir a visitar, que es otra forma de acogida. Y sigan viendo a cada uno de ellos gente vulnerable, pero en esa vulnerabilidad el rostro de Cristo. De esa manera anuncian a Cristo como aquel que siempre camina con ellos, aunque sea anónimamente. O sea que es Él quien primero se ha hecho pobre. Con el apostolado de ustedes denuncian a la sociedad la desigualdad, a veces tan grande, entre ricos y pobres, entre patriotas y extranjeros. Y no es lo que Dios quiere de la humanidad. Y en justicia, estas cosas requieren ser resueltas. Hay que restablecer el tejido social reparando las desigualdades.
Aquesta audiència amb el papa s'ha fet en el marc de la celebració de la tercera trobada d'esglésies hospitals de campanya, que es fa des d'aquest diumenge a Roma, a la Casa Sant Joan d'Àvila, amb una cinquantena de persones de diferents associacions d'Espanya, incloent-hi Madrid i Barcelona, però també d'Itàlia, Jordània, Mèxic i l'Argentina. El lema és l'Església Sinodal i els Hospitals de Campanya de les Esglésies al Servei de la Humanitat. Les altres trobades s'havien organitzat a Barcelona i a Madrid. Entre els primers promotors hi ha l'Associació Mensajeros de la Paz, fundada per Ángel García, sacerdot asturià, el padre Ángel, de 87 anys, també present en l'audiència d'aquest dilluns, juntament amb una altra avaladora recent d'hospitals de campanya, la religiosa argentina, afincada a Catalunya, Lucía Caram. Mensajeros de la Paz, recordem-ho, treballa en més de 50 països a favor de la promoció humana i social dels grups més desfavorits de la societat, adaptant-se a les diferents realitats socials. Seguim repassant l'actualitat. Les 10 diòcesis amb seu a Catalunya han organitzat un any més per a tot el novembre la cadena de pregària per les vocacions. Aquest any, amb el lema "Facis la vostra voluntat", els responsables de la pastoral vocacional inviten tots els creients, les famílies i les comunitats cristianes, sobretot les parròquies, a pregar per les vocacions, al sacerdoci, com també al matrimoni i a altres estats de vida. En el missatge del bisbe d'aquest àmbit a la Tarraconense, el bisbe de Terrassa, Salvador Cristau, recorda que sovint oblidem que som criatures de Déu i volem anar a la nostra, però és Jesús qui ens ha ensenyat a pregar demanant que es faci la seva voluntat. Salvador Cristau comenta que en un món que ens empenya a l'individualisme, a la subjectivitat i a una llibertat malentesa, la vocació de cadascú sempre és el millor per a la pròpia persona, per a l'Església i per al món. Jordi Domènech, director del Secretariat de Pastoral Vocacional a l'Arxidiòcesi de Barcelona, ha subratllat en una entrevista a Ràdio Estel la importància de demanar a Déu mans per al seu sembrat.
Es tracta, doncs, de que estiguem totes les diòcesis pregant per aquest tema de les vocacions, que és un tema que el Senyor ens demana, no? que preguem per demanar que canviï Sagalos els seus sembrats. I llavors, doncs, ens hem ajuntat per fer això, no? Totes les diòcesis de Catalunya amb iniciatives, no? De cada diòcesi i de cada parròquia, doncs, pot prendre iniciatives. Però hem fet un document que en el cas de Barcelona va arribar en el full dominical de fa dues setmanes i també està a la web. I, bueno, doncs això s'anima a través de testimonis i una pregària a ajuntar-nos tots a pregar per les vocacions.
Cada diòcesi té 3 dies assignats. El director del Secretariat de Pastoral Vocacional a Barcelona ha dit també que la manera de pregar sempre és oberta.
Pots fer-ho com vulguis, al carrer, fent el rosari, a una adoració a la parròquia, a una pregària davant la creu, a una eucaristia, la litúrgia de les hores... la manera que cadascú li surti a parlar amb el Senyor d'aquest tema.
Dins d'aquesta distribució per diòcesis, per exemple, Tarragona s'encarrega dels dies 1, 11 i 21. Barcelona, del 8 al 18 i el 28, Sant Feliu de Llobregat, el 9, 19 i 29, i Terrassa els dies 10, 20 i 30 de novembre. La resta de diòcesis amb seu a Catalunya tenen els altres dies, els acabats, amb 2, 3, 4, 5, 6 i 7.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Gràcies. Resumim altres notícies en format breu. Seran finalment 21 els nous cardenals que rebran el birret vermell al consistori del 7 de desembre. I és que el papa ha afegit un nou nom a la llista de futurs purpurats, concretament el de Domenico Battaglia, arcabisbe de Nàpols des del desembre de 2020. La notícia l'ha donada a conèixer aquest mateix dilluns a la tarda el director de l'oficina de premsa de la Santa Seu, Matteo Bruni, a través d'un comunicat, diu que el Sant Pare anuncia aquesta inclusió i també, com es va dir a finals de l'Àngelus del 6 d'octubre passat, el nombre de cardenals elegits, que havia disminuït després de la renúncia del bisbe indonesi de Bogor, Pascalis Bruno Sicur, el 22 d'octubre passat, per créixer a la vida sacerdotal, torna així la xifra original que s'havia donat de 21 nous cardenals. Juntament amb Turí, l'elecció de l'arcabisbe Roberto Repole, una gran diòcesi italiana, en aquest cas Nàpols, torna a ser, doncs, seu cardenalícia. Battaglia, o conegut com Don Mimo, tots el coneixen així, és una figura pastoral destacada al sud d'Itàlia, amb un passat de cura del carrer, de capellà del carrer, compromès en particular amb els joves i els drogadictes. El papa l'ha volgut també entre els membres de les dues sessions del sínode sobre la sinodalitat. Us expliquem també que l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura ha organitzat per a divendres de la setmana vinent, 15 de novembre, a partir de les 9 del matí, un nou webinar, una trobada virtual per analitzar la quarta encíclica del papa Francesc, titulada Dilexit Nos, ens ha estimat, centrada en el Sagrat Cor de Jesús i publicada el 24 d'octubre passat. Aquesta activitat, que es podrà seguir telemàticament demanant l'enllaç a través de l'adreça obs@blanquerna.url.edu, comptarà amb les intervencions del filòsof i teòleg Francesc Torralba, de la directora de Recerca i Innovació de la Salle Universitat Ramon Llull, Rosa Maria Alsina, i la directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura, Míriam Díez. El debat serà moderat per Daniel Esparza, membre de l'Observatori. Aquest nou document, en què el pontífex invita la humanitat a replantejar-se les prioritats i recuperar el cor, serà examinat en aquest webinar des dels àmbits de la filosofia, l'enginyeria i la comunicació. I un últim nom propi, com a punt de l'actualitat, el de Pascal Ahodegnon, que ha estat escollit nou superior de l'Orde Hospitalari Sant Joan de Déu durant el 70è capítol general, que encara s'està celebrant, a Częstochowa, a Polònia. És originari de Benín, el germà Pascal, que té 53 anys i ha estat conseller general des del 2012 fins ara, que ha estat nomenat el successor de Jesús Etayo, l'anterior superior general. El germà Pascal va néixer el 10 d'abril de 1971, concretament a Sabé, a Benín. Va ingressar a l'Orde el 1994, va fer els vots temporals el 1997 i els definitius el 2003. Es va llicenciar en Medicina i Cirurgia a Milà i va ser escollit conseller general el 2012. L'última setmana del capítol, que s'acaba aquest dijous, el nou superior general, Pascal Ahodegnon, formarà el seu consell, el presentarà així, abans de l'adopció final de les orientacions i recomanacions de l'Orde. Entre els elegits en aquest Consell General hi ha com a primer conseller el català Joaquim R., que ja ocupava el mateix càrrec i que, per tant, repeteix.
Ràdio Estel.
El teu servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet. El rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat. Les eucaristies entre setmana des de la Catedral de Barcelona. I des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Tenim molt a prop una nova trobada d'animadors de cant per a la litúrgia. Ara a Girona, aquesta tardor, i programada per al cap de setmana vinent, els dies 9 i 10 de novembre. Està organitzada per la Comissió de Trobades de Cant per a la Litúrgia, que ha invitat tots els qui serveixen la música a les misses o altres celebracions perquè s'assumin a un encontre que, com altres vegades, estarà ple de bona música, bona convivència, art i bellesa. En parlem amb Natàlia Aldana, monja benedictina del convent de Sant Benet de Montserrat i membre de la Comissió de les Trobades d'Animadors de Cant per a la Litúrgia. Germana Natàlia Aldana, bona tarda i gràcies.
Hola, bona tarda.
Contents de saludar-la. Bé, com són aquestes trobades al marge de l'estiu? Perquè recordem que les trobades tenen molta força durant unes quantes setmanes de l'estiu, no?, per setmanes, però ara és una trobada de cap de setmana més enllà de l'estiu. Què s'ha pensat per aquesta de Girona?
Sí, les trobades realment són aquestes setmanes de formació que fem durant l'estiu, però sempre a la tardor, un cap de setmana a la tardor, doncs programem aquesta trobada, no? Tant per les persones que han participat com d'altres persones que potser no han pogut participar en aquest estiu. I així també és una possibilitat de conèixer la realitat comunitària, parroquial, eclesial de la població que ens acull i que aquest cap de setmana vinent serà a Girona.
Molt bé.
I realment esperem que serà un èxit com totes les anteriors que hem viscut.
Així ho desitgem. Bé, la trobada comença a la parròquia del Mercadal de Girona, aquest dissabte a les 5 de la tarda, amb parlaments de benvinguda i dues sessions d'assaig de cants. Després, cap a 3:15 de la nit, es fa una cantada de cànons a les escales de la catedral de Girona.
Sí.
Què s'hi farà i quin objectiu té aquesta actuació pública al carrer? Molt interessant, no?
Sí, a veure, això té el seu origen en les cantades que fem popularment a Montserrat a l'estiu, no? Que són també tan esperades dels cànons, perquè també tenim aquesta dimensió més popular, no? del cant religiós o del cant també popular, no? I per la gent. I llavors hem proposat aquest esperit montserratí portar-lo a les escales de la catedral, no? En aquest espai tan, tan bonic, i fer aquesta cantada de cànons i també invitar les persones que puguin passar o que els turistes o els vianants d'allà, a que la música uneixi les persones i uneixi els cors. Penso que també és un missatge més enllà del text del cànon que pugui ser en aquell moment, un missatge d'unió, de comunió, de que com la música arriba a unir les persones, i això també és un missatge molt bonic, no?, que
molt
necessitem
bé
tant avui dia.
Doncs esperem que molta gent els pugui escoltar. Vostès, quina previsió de participació hi ha? Suposo que estan tancades ja des de mitjans d'octubre, les inscripcions.
Les inscripcions ja estan tancades perquè, si no, l'organització seria molt difícil. En aquest moment són 112 persones. Per tant, serà un grup molt nombrós que ens reunirem a Girona, i que sí que aquest primer dia farem tot l'assaig dels cants per poder viure amb més intensitat les celebracions durant la jornada del diumenge.
Molt bé, sí, diumenge és un dia amb força en aquestes trobades. Laudes a les 9 del matí a la Basílica de Sant Feliu, al costat,
així
a sota
és,
de la Catedral de Girona, no? El
sí
matí es completa amb un nou assaig, i l'Eucaristia a les 11 a la catedral, presidida pel bisbe de Girona, Octavi Vilà. Finalment, els participants gaudiran d'una visita guiada a tota la seu, incloent-hi el museu i el claustre. Bé, com s'organitza la participació dels animadors en aquesta celebració eucarística tan especial, no?, que és una mica compartida per tothom?
Sí, realment és això, no? Aquest agrupament de les persones que viuen aquest esperit de les trobades, i que també volem fer extensiu a les persones que vulguin venir a les celebracions litúrgiques, tant de la celebració de laudes com a la celebració eucarística a la catedral, no? Perquè això, la celebració de la litúrgia està adreçada a tot el poble de Déu, no? I per tant, doncs, aquesta participació sí que és oberta a tothom.
Això, precisament, invitem els que ens escolten, si són de Girona o si tenen previst acostar-se a Girona des d'algun lloc aquest diumenge, participar en la missa a les 11 del matí a la catedral, i també a veure si poden dissabte al vespre, per què no, aquesta cantada de cànons a les escales de la catedral, que és un escenari privilegiat, oi?, dintre dels exteriors que tenim a casa nostra.
I tant, perquè Girona és una ciutat molt bonica realment, i podem gaudir, no?, de tota la seva part més antiga, no?, del barri vell de Girona, Per això són aquestes trobades que combinen doncs, aquest bon ambient que deia no? al començament, sí. Amb l'art, amb el gust de la música, i tot això ho uneix molt, no? I això doncs, realment fa que siguin espais i moments molt bonics que la gent recorda després amb intensitat.
Sí, hem parlat amb Natàlia Aldana, monja benedictina de Sant Benet de Montserrat i membre de la Comissió de les Trobades d'Animadors de Cant per a la Litúrgia. La trobada s'acaba amb un dinar de germanor i amb l'anunci de la propera trobada general. Com s'acostumen a viure aquests moments, no?, de clausura i comiat després d'una bona convivència?
Doncs amb alegria pel retrobament i ja a l'espera de trobar-nos novament a l'estiu, no? I amb l'alegria també perquè ja s'espera, no?, l'anunci de la següent trobada general amb una mica d'intensitat i d'emoció. Per tant, no desvetllaré el nom de la propera població escollida.
Molt bé, molt bé.
El diumenge no puc fer espòiler.
El direm diumenge o dilluns, naturalment, i tant, sí, sí.
Sí.
Recordem que les trobades d'animadors del cant, com dèiem al principi, tenen Montserrat com a lloc de referència perquè és el monestir benedictí on es fan les trobades d'estiu d'una setmana de durada. Després de més de 50 anys d'història d'aquesta iniciativa, com està ara la situació dins d'aquest servei tan important com és el d'animar el cant a la litúrgia? Que això no només és de Montserrat, és patrimoni de tota l'Església, moltes parròquies on de vegades, fins i tot si no el tenen, troben a faltar, no?, aquell director de cants que ajuda
Exactament,
a cantar,
sí.
No?
Sí, sí, realment nosaltres mateixos som els primers sorpresos perquè 60 anys després del concili, no?, que és quan van iniciar-se aquestes trobades amb la idea de donar a conèixer el cant litúrgic en la llengua vernacla, doncs continua havent-hi una demanda cada any, cada estiu, no baixem del centenar de persones que venen una setmana a formar-se a Montserrat, aprenent, estudiant i aprenent a dirigir i a cantar cants litúrgics. Realment això mostra la necessitat que encara que hi ha de tota encara, no?, d'aquesta activitat i la utilitat i el servei que podem fer també a l'Església.
No es tracta de ser grans professionals del cant o de la música, sinó que amb uns mínims coneixements estar disposats al servei, ajudar el poble a cantar, que això és l'essència de la música,
sí,
a l'Església,
no?
Tot el poble canta, oi? Sí.
Exactament, sí, és aquest sentit comunitari també que hem de potenciar també en el poble. No, el poble participa, no? Aquesta participació activa també a través del cant. No som espectadors, també podem participar des del silenci, des de moltes altres maneres i serveis, però el cant és una expressió també de la fe i per tant hem de potenciar que la gent pugui cantar, unir aquestes veus per lloar Déu. Adéu, sí.
Recordem que hi ha una web, Trobades d'Animadors de Cant, també hi ha una adreça electrònica, per tant, qui vulgui contactar amb vostès, de cara a futures ocasions, sempre tenen les portes obertes, ho sabem. I moltes gràcies.
I tant que sí.
Per tot aquest servei, no?, de compartir un ministeri tan important en l'Església com és el de la música. Una abraçada, a Natàlia Aldana, i gràcies per haver-nos acompanyat.
Molt bé.
Que vagi bé la trobada
Moltíssimes
a Girona.
Gràcies a vosaltres. Sí, gràcies.
Adéu-siau. De seguida, l'economia en valors.
Ràdio Estel.
Arribar a la cua del supermercat amb dos carretons plens i sentir...
Ei, passa primer, si vols. Només portes dos carretons.
Segur?
Esclar.
Deixem-lo passar.
Doncs no és gaire corrent. Compte online Sabadell. El compte corrent menys corrent. Ara amb una rendibilitat del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer any, per un saldo màxim de 50.000 euros. És a dir, pots emportar-te fins a 1.250 euros. Fes-te client a bancsabadell.com.
Només fins al 14 de novembre. Aquest compte té un indicador de risc 1/6. Banc Sabadell està adherit al Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits que garanteix 100.000 euros per dipositar. Liquidació mensual.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst era Val d'Aran, 106.0. Sense distància, un espai de transformació personal i social. Economia en valors.
Obrim obrim la secció Economia en Valors, un espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials i patrocinat per la Fundació La Caixa. Els dimarts, amb la participació del periodista Salvador Aragonès. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda a tothom i, bueno, que siguin feliços tots els nostres oients, a vostès, a altres, i tots els que feu el programa.
Doncs tots. Bé, hi ha una notícia mundial del dia, Salvador, les sí. eleccions als Estats Units, que també tenen impacte econòmic i social.
I qui guanyarà?
Aquesta és la gran pregunta. Per aquí a la redacció estem fent una porra i
una
ja...
Porra.
Ja ho,
qui guanya?
És el pronòstic. No ho sé. Jo crec, no sé si amb això dono bones notícies als oients, jo crec que dona el Trump.
Sí, vostè què en pensa? Jo també ho crec i no sé, no són bones notícies.
No són bones notícies, però, per això jo dic no sé, ho he deixat obert, però evidentment per l'experiència dels seus 4 anys anteriors, del sí. 17 al 21, no pintaria bé el panorama internacional, també, i econòmic.
Desequilibrant, sí.
Sí.
La segona notícia, el que ens agafa molt a prop a nosaltres, és el desastre quasi apocalíptic que ha passat a València per la tormenta de la Dana. Ha causat, de moment, 218 morts, més de milers i milers de persones que ho han perdut tot, i que ha afectat a València molt principalment, però també a Múrcia, Castella-La Manxa i Andalusia. També a les Terres de l'Ebre i a la costa central catalana, tot i que amb molta menys intensitat, Ignasi. Em preguntava, Ignasi, què em pensava, i ha dit que València, els valencians, se'n sortiran perquè són un poble molt ferm, que es creix davant de les dificultats, i aquesta vegada ha sigut una desgràcia quasi apocalíptica i la força del poble no la para ningú. Hem vist exemples de solidaritat, de molta solidaritat, desenes de milers de persones que han anat al lloc de la desgràcia a treure el fang, a donar de menjar, a donar aixopluc, a donar-ho tot. Mm-hmm. Tot un exemple de país i de governants ineficaços també, Ignasi.
S'ha de dir també.
Els voluntaris, joves i vells, es mereixen tot un reconeixement públic. Les pluges torrencials van ser impulsades en part pel perillós augment de les temperatures del mar. Les inundacions sobtades que han assolat el sud i l'est d'Espanya han posat de relleu l'amenaça letal que suposa en aquests moments l'augment de temperatures que s'estan convertint al mar Mediterrani, algú diu que un bidó de benzina. I per això hem pensat parlar d'assegurances, de les assegurances en aquests casos. Qui paga aquestes immenses pèrdues?
Doncs important aquest tema de les assegurances, parlant de la Dana a València. En qui has pensat, Salvador?
Doncs mira, Ignasi, avui està amb nosaltres un mediador d'assegurances de l'empresa RSM Correduria d'Assegurances, el senyor Joan Manel Arruga.
El saludem ja. Bona tarda, senyor Joan Manel Arruga, i benvingut al nostre programa.
Gràcies i bona tarda a tothom, a vostès i als ullets.
Encantadíssim. Bé, vist així des de fora, senyor Arruga, haurien de fer fallides si han de pagar aquestes companyies o aquestes asseguradores totes les assegurances de les cases, dels cotxes inutilitzats, que són centenars, o bé collites, el restabliment de serveis, les infraestructures, què ens diria?
No, aviam, en principi les companyies d'assegurances assumeixen riscos sempre dintre de la seva capacitat per poder-los assumir. Però aquí a Espanya tenim un sistema que és l'enveja d'altres països, que tot el que són riscos extraordinaris, com, doncs, com el que ha passat a València, o les inundacions, o els terratrèmols, o l'erupció volcànica de La Palma, són coberts pel que se'n diu el Consorci de Compensació d'Assegurances, que és un organisme estatal que tots paguem quan fem una assegurança. Tothom pot veure que hi ha un recàrrec que posa CCS, no? Que és això, i aquestes primes, i aquest organisme és el que assumeix aquests riscos extraordinaris. Organisme que després té el respaldo de l'Estat, que no faria fallida aquest organisme.
Sí, senyor Ruga. Senyor Ruga, vaig llegir l'altre dia un article titulat El canvi climàtic castiga les asseguradores, de Jan Smith i Ken Sebrian. Diuen que l'augment de les inundacions i els incendis ha sorprès el sector i ha afegit un factor d'incertesa per a les pòlisses. Les inundacions de València afectaran a les pòlisses, senyor Ruga? Durant 4 anys seguits, el sector ha patit pèrdues per catàstrofes naturals que han superat els 100.000 milions de dòlars.
Per tant, seran afectades les pòlisses?
No, a veure, una cosa és el que passa a altres països, com per exemple als Estats Units, on no existeix el Consorci de Compensació d'Assegurances, i si vols cobrir aquests riscos, doncs pagues la teva corresponent prima a una companyia privada, i l'altra és aquí a Espanya. En principi, a les companyies asseguradores, diguem-ne tradicionals, les que cobreixen normalment els riscos, no es veuran afectades, perquè això ho assumirà el Consorci. A nivell internacional, home, tots aquestes catàstrofes naturals tenen una repercussió en el món i en les asseguradores, no?, que han d'acabar assumint tots aquests riscos. Però, bueno, jo, a nivell del que és a nivell d'Espanya, no afectarà les primes. Primes que ja estan pujant molt per altres circumstàncies.
Mm-hmm. D'altra banda, senyor Joan Manel Arruga, les reasseguradores, és a dir, aquelles asseguradores que ofereixen productes a les companyies d'assegurances, van patir grans pèrdues abans d'endurir dràsticament les seves condicions ara fa 2 anys, cosa que va suposar una pressió addicional per a les asseguradores primàries. Segons l'agència de qualificació AM Best, les asseguradores nord-americanes de danys personals i materials van incórrer en pèrdues de més de 20.000 milions de dòlars el 2022 i el 2023. Està arreglat això concretament, senyor Arruga?
Home, jo desconec ara mateix els números de les grans reasseguradores. El que sí li puc dir és que el mercat continua igual de dur, igual d'exigent que des de fa 2 anys. Increment de primes molt importants en tots els riscos. Inclús això pot veure qualsevol persona, doncs quan hi arriba el rebut de l'assegurança del cotxe, doncs el que li pugen sense haver tingut sinistres, i fins i tot amb les exigències de les companyies de cara a les empreses en quant a mesures de seguretat, contra incendis, etc. Les companyies ja no volen assumir segons quins riscos si no estan dotats d'una sèrie de sistemes de seguretat contra incendi i contra robatori, doncs, que facin que siguin riscos més bons per elles, no? I de moment, aquesta tendència de moment no es nota, no ha arribat pas que les companyies estiguin afluixant. Continuen amb increments de primes i amb exigències de mesures de seguretat elevades.
Sí. Mm-hmm. Els executius veterans del sector, com vostè, senyor Arruga, els preocupa no poder seguir el ritme del nombre de catàstrofes, terratrèmols, inundacions, cataclismes, desastres de tota mena. William Berkley, fundador i president executiu de l'asseguradora WR Berkley Corporation, ha qüestionat recentment que el que està passant en el món no segueix els patrons històrics. Què hi té que dir, senyor Arruga?
Bueno, jo aquí... diguem-ne que jo diria, faria 2 reflexions. Jo no ni estic qualificat ni estic preparat per parlar de si és un canvi climàtic o no és un canvi climàtic i tal, però hi ha 2 circumstàncies. Una, cada vegada ens assegurem més, sobretot en països desenvolupats. Això també influeix que de la mateixa catàstrofe que genera un volum un import de sinistres molt més elevat del que podia haver generat fa 50 anys quan hi havia molta menys gent assegurada o els capitals eren més minsos i eren més reduïts. Això és un altre factor. Després també hi ha, entenc que hi ha un factor que és una temptació que pot tenir qualsevol directiu d'una gran corporació, que és dir, aprofitant, que pot ser una bona excusa, doncs, per incrementar els rendiments d'un negoci, no? I, escolti, en canvi climàtic i tal, doncs jo tinc que assumir moltes pèrdues. Sempre, si parlem de terratrèmols, ara si parléssim de tots, tinguéssim tots els números del que ha passat a València, ens sortirien unes xifres molt altes. I clar, i això doncs, ven amb el sentit de dir, veu, necessitem més primes per poder fer front a això. Per això li dic, però jo això, aquí, de tot deu haver-hi, no? De possiblement sí. Sí que hi ha més d'això, però hi ha moltes més gent assegurada.
Mm-hmm. Avui seguim parlant amb Joan Manel Arruga, que és expert en assegurances de l'empresa ERSM, Correduria d'Assegurances. Déu nos guard que ens passés una tragèdia com la de València, a qualsevol de nosaltres, dels qui ens escolten, però en aquest cas, jo que sóc un ciutadà corrent, què hauria de fer per tal de cobrar l'assegurança? Quins són els, normalment els passos que s'hi fan?
Aviam, el primer és contactar amb el teu mediador d'assegurances i ell et guiarà. Els mediadors d'assegurances no som simplement uns venedors d'assegurances. Som algú que acompanyem sempre el nostre client, l'assessorem i el guiem quan hi ha un siniestre i hi ha... I té una desgràcia. Que normalment, a vegades, doncs, si et passa una desgràcia d'aquestes, prou agobiat estàs o prou atabalat estàs i et va molt bé que algú guiï t'ajudi. Mm. Llavors, el primer és contactar amb el teu mediador d'assegurances i ell et guiarà i et portarà, doncs, per exemple, en el cas de la desgràcia de València, com fer els tràmits davant del Consorci de Compensació d'Assegurances per poder iniciar tots els tràmits. Primer serà un peritatge, després es farà la corresponent valoració i després la liquidació del siniestre. Sí. I això tinc que dir que el Consorci acostuma, quan hi ha coses d'aquestes, desgràcies fortes, acostuma a funcionar amb molta eficàcia, a desplaçar pèrits, a desplaçar personal, a obrir oficines i posar personal a disposició de la gent per poder-ho tramitar tot amb agilitat. Mm-hmm. Per exemple, hi ha una norma que diu que els siniestres s'han de comunicar en un termini de 7 dies, no? El Consorci ha comunicat que aquesta norma no l'aplicarà en aquest cas, que si algú, pues, hi ha molta gent que segurament té, doncs, si té la casa destrossada, té tot el que té, ho té malament, doncs, li podria ser molt gravós tenir que comunicar al siniestre abans de 5 dies. Mm-hmm. Això, doncs, el Consorci ja ha comunicat que no ho aplicarà.
I... Senyor Ruga, vostè que és mediador, que també és mediador d'assegurances, què és un mediador d'assegurances? I en cas de tenir accidents petits o grans, quin paper té el mediador d'assegurances?
Home, el mediador d'assegurances, primer, el que fa és analitzar les necessitats asseguradores que té un client, sigui una empresa o sigui un particular, buscant al mercat assegurador la que es pugui adaptar millor a les seves necessitats i assessorar-lo i aconsellar-lo a l'hora de contractar la pòlissa. I un cop contractada la pòlissa, com deia abans, en cas de siniestre, doncs, acompanyar-lo, explicar-li tots els tràmits que s'han de fer i intentar agilitzar els tràmits. I, com mateix nom ens diu, som mediadors entre les companyies i els assegurats. I aquest és el paper fonamental. No som uns simples venedors d'assegurances. Som uns assessors i que atenem els nostres clients durant tota la vigència de la pòlissa i durant totes les necessitats o dubtes que pugui tenir respecte al contracte d'assegurances que ha subscrit.
Doncs bé, moltes gràcies, senyor Joan Manel Arruga, mediador d'assegurances de l'empresa ERSM, Correduria d'Assegurances, per haver compartit amb nosaltres aquesta estona i haver aclarit algunes qüestions importants sobre les assegurances quan hi ha aquestes grans catàstrofes. De vegades no són tan grans, però també hi ha feina. Sempre hi ha feina davant d'imprevistos per a les asseguradores, les companyies d'assegurances. Agraïts per les seves orientacions i fins una altra ocasió. Bona tarda.
Bona tarda.
Agraït a vostès per la seva atenció. Bona tarda.
Adéu-siau. I arribem a les notícies. Precisament comencem el resum informatiu de la setmana amb un apunt sobre la Dana de València, i és que les empreses valencianes perden 10.000 milions d'euros a la Dana i demanen un pla Marshall, així es diu, europeu.
Salvador. També s'inclouen ajudes per l'adquisició de vehicles que complementen les compensacions del Consorci d'Assegurances per un total de 1.500 milions d'euros.
Uh-huh. Us expliquem també, en relació amb els temes que ens ocupen, avui, en aquest resum informatiu de l'economia amb valors, Després de la riuada de València, el 1957, es va construir el Pla Sud, el desviament del riu Túria fora de la ciutat de València, que 50 anys després ha estat la clau perquè aquesta dana no hagi inundat la capital valenciana. Segons Salvador Navarro, amb el suport europeu, cal redimensionar les infraestructures i crear-ne de noves.
Sí, aquestes reclamacions es van incloure ahir a última hora en un document de 136 mesures que presentà el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, com resultat de les primeres reunions dels 5 grups de treball temàtics en què participen el govern valencià i 7 ministres del govern central. Les mesures sumen 31.400 milions d'euros.
Déu-n'hi-do. Carlos Mazón, per cert, va avançar algunes d'aquestes mesures. La més important és la dedicada a la reconstrucció d'indústries i polígons dotada amb 7.000 milions d'euros.
Sí. Saiz, per sol·licitar...
S'inclouen ajudes a l'adquisició de vehicles que complementin les compensacions del Consorci d'Assegurances per un total de 1.464 milions, dèiem. Pel que fa als ajuts per a la reconstrucció d'infraestructures, es xifren en 2.687 milions d'euros. Més enllà d'aquesta reconstrucció, s'inclouen execució d'altres obres d'adequació de les vies per evitar aturar i anticipar possibles riuades futures que hauran d'estar dotades amb 2.200 milions d'euros. Per als ciutadans, el Consell Valencià ha aprovat ajuts per 6.000 euros a ciutadans i famílies que s'hagin vist afectats a casa seva, lliurats aquesta mateixa setmana. D'altra banda, la Generalitat Valenciana prepara un solar a València per desballestar un mínim de 70.000 vehicles. Les grues han començat a retirar desenes de cotxes i camions que s'emmagatzemen als carrers i a les carreteres. El govern espanyol llança un ERTO, un expedient de regulació temporal d'ocupació especial per a les empreses afectades per aquesta dana i facilita el cessament d'activitat per als autònoms, segons informa el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, que dirigeix el MASAI. Poden sol·licitar els ERTEs de forma massiva, amb excepció del 100% de les cotitzacions a la Seguretat Social d'empresa i treballadors. Poden sol·licitar-los de forma general, volíem dir.
Sí, d'assegurances ha rebut 46.000 peticions d'indemnització que es començaran a pagar aquesta setmana o la propera.
El Consorci d'Assegurances, d'altra banda, ha rebut 46.000 peticions d'indemnització que es començaran a pagar aquesta setmana o la setmana vinent, dèiem.
Sí, d'aquestes, més de 18.000, equivalents al 40%, ja estan en tramitació i els perits han contactat amb els afectats per procedir a les indemnitzacions, com més aviat millor, per la qual cosa es manté la previsió que aquesta setmana arribin les primeres, indica el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
La sotsdirectora general d'Inspecció a la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, Carolina Lameiro, ha afirmat aquest dilluns que les primeres indemnitzacions pels sinistres derivats de la dana es començaran a pagar durant aquesta setmana o a tot estirar la setmana vinent, Salvador.
La Beiro ha assenyalat que ja hi ha 400 perits treballant per determinar l'abast dels danys a cada cas.
I pel que fa a les pensions i prestacions socials a València, cal tenir en compte que a l'aiguat també s'han portat les oficines a València. El ministeri corresponent intentarà solventar la situació. I més notícies. Aquest any la Fundació, efectivament, bancària, la Caixa destinarà un total de 225 milions d'euros a projectes socials a Catalunya, dins el conveni de col·laboració amb la Generalitat i que les dues parts renoven cada any.
Sí, així estableix l'acord signat entre el president català Salvador Illa i el president de la Fundació La Caixa, Isidre Fainé.
La xifra pressupostada per al 2024 representa un increment del 20% en relació amb la de l'any passat, que ja va ser de 187 milions d'euros.
La patronal catalana Foment del Treball diu que l'impost especial per la banca podrà afectar l'obra social amb una menor aportació a obres socials.
El fabricant català de torrons i xocolates Torrons Vicenç va disparar l'any passat el benefici net fins als 4 milions i mig d'euros, un 19,5% més que el 2022, després d'haver registrat una facturació rècord de 86 milions, un 18% per sobre de l'exercici anterior, segons informa Ángel Velasco, gerent i propietari d'aquesta empresa amb seu a Agramunt.
A Lleida. Sí, al voltant del 70% de les vendes procedeixen dels torrons i el 30% de la xocolata, un segment en què la firma opera principalment amb la marca Jolong, que va adquirir el 2013.
De fet, la companyia va destinar tot el benefici a reserves. Al tancament del 2023, Torrons Vicenç comptava amb un fons propis de 27.200.000 euros, un 20% més que el 2022. El deute amb entitats de crèdit, íntegrament a llarg termini, es va reduir d'un 4% fins als 23.300.000.
Sí.
El benefici abans d'impostos, l'EBITDA, es diu així, va ser de 10 milions i el fons de maniobra es va situar en 33.800.000 euros. I ara parlem de la Seguretat Social, Salvador.
Sí, la Seguretat Social va destinar al mes d'octubre la xifra rècord de 12.900, o sigui, quasi 13.000 milions d'euros al pagament de la nòmina ordinària mensual de les pensions contributives, gairebé un 6,8% més que el mateix mes del 2023, segons ha informat el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
I la nòmina mensual ordinària de les pensions va superar per primera vegada el juliol del 2023 els 12.000 milions d'euros i aquest mes torna a marcar un nou rècord després de la pujada de les pensions contributives d'un 3,8% per al 2024. I un apunt sobre joves, Salvador.
Sí, als joves catalans els costa trobar una ocupació i, sobretot, una ocupació pel nivell d'estudis que han assolit.
Segons dades del Consell Econòmic i Social de Catalunya, el 22,7% dels joves troben una ocupació inferior als estudis que van fer. És a dir, que estan sobrequalificats en la seva ocupació. És cert que 10 anys entre la xifra de sobrequalificats, ara fa 10 anys, dèiem, era del 30,7% de joves entre els 17 i els 34 anys, Salvador.
I és per això que quan li preguntes a un jove que acaba els estudis universitaris i li preguntes on treballarà, et respon: enviaré currículums a tot arreu i potser em prepararé per aconseguir un altre màster i, si hi ha sort, doncs trobarem una feina. Alguns acaben d'administratius o senzills empleats cobrant menys per la seva qualificació, el que no els fa feliços. I això passa a partir dels 29 anys, Ignasi.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do. La direcció de Volkswagen, d'altra banda, vol tancar com a mínim 3 plantes de les 10 que té a Alemanya, suprimir desenes de milers de llocs de treball i retallar també un 10% als salaris del personal restant, segons una declaració dels representants del personal. El fabricant també pretén reduir la mida de totes les plantes restants, segons afegeix el document. Aquest mateix escrit diu que això comportarà l'externalització de moltes tasques i divisions senceres a proveïdors de serveis externs.
La presidenta del Comitè Central d'Empresa, Daniela Cavallo, parlant a la planta principal de Volkswagen a la ciutat de Wolfsburg, la seu central de Volkswagen, va dir que aquest és el pla del grup industrial més gran d'Alemanya per iniciar la venda al seu país d'origen. Totes les plantes alemanyes de Volkswagen estan afectades per això. Cap està fora de perill.
Així ho deia Daniela Cavallo. L'anunci es produeix després que Volkswagen emetés recentment la segona advertència sobre beneficis en menys de 3 mesos. La feblesa de la demanda de vehicles als mercats xinès i europeu, juntament amb una transició dels vehicles elèctrics, diguéssim que molt desordenada, ha afectat els beneficis del fabricant.
A més de la retallada salarial del 10%, hi haurà una congelació salarial de 2 anys, el 2025 i el 2026. El Consell també vol suprimir la prima mensual de 167 euros per negociació col·lectiva i altres bonificacions.
I un últim doble apunt. Els fabricants de la llet de Mercadona, Dia o Lidl, es premen marges i disparen d'un 40% les vendes en 2 anys.
Els especialistes en productes de marca blanca arriben a operar amb la meitat del marge que els fabricants de marca pròpia. El sector torna a parlar de guerra de preus després de mainar la inflació.
I la Xina denuncia els aranzels europeus al cotxe elèctric davant de l'Organització Mundial del Comerç.
Sí, de fet, Pequín considera que La decisió de Brussel·les de posar els arancels als cotxes xinesos i altres productes té manca de base fàctica i jurídica. I la taxa de proteccionisme comercial, i això no pot anar endavant. Els arancels, els productes xinesos, han entrat en vigor a la Unió Europea el passat 30 d'octubre.
Doncs fins aquí les notícies i fins aquí l'economia en valors. Gràcies, Salvador, que vagi molt bé. Fins la propera ocasió.
Fins a la propera i moltes gràcies a vostès, a Valtros i a tots els que fan a l'equip. Bona tarda.
Bona tarda. Fins aquí el nostre Sense Distància. Gràcies per la vostra companyia. Si la veu ens ho permet, que esperem que sí. Tornarem aquesta tarda a 6:45 pel que fa a l'FM. Recordeu que us acompanyem cada dia de dilluns a divendres a 6:45, a 2:00 del migdia i a 6:45 de la tarda. Adéu-siau.